El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'Ajuntament s'il·luminarà d'aquest vespre de color blau amb motiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i altres síndromes de sensibilització central, com ara la sensibilitat química múltiple. També, d'altra banda, el cap de la Concòrdia de Sabadell també proposa el Mes de la Salut, que és una oferta de sessions informatives sobre diferents temàtiques que l'equip ha confeccionat en part d'acord amb els resultats recollits en el diagnòstic de salut de Sabadell. Parlem de fibromiàlgia, és una xerrada que va començar el programa ahir i que també ha tingut lloc en un altre centre cívic i ha comptat amb la participació de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades per la Fibromiàlgia, la CAF. De fet, segons dades de la Societat Espanyola de Reumatologia, entre el 2 i el 4% de la població espanyola pateix fibromiàlgia, cosa que suposa que hi ha més d'un milió de persones que estan afectades per aquesta patologia, una malaltia que afecta la salut mental de les persones que la pateixen, ja que pràcticament 7 de cada 10 malalts pateix depressió. Volem abordar la realitat de la malaltia conversant amb Joan Deus, que és director de la Unitat de Psicologia Forense i Mediació Familiar de l'Institut Brian 360. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per la invitació.
Començant pel principi, doctor Deus, quan parlem de fibromiàlgia, exactament de què estem parlant? És a dir, quina afectació té aquesta malaltia i en què consisteix?
A veure, en principi és una malaltia que es caracteritza per dolors musculoesquelètics generalitzats, és a dir, que no és tant, és un dolor que no està focalitzat en un punt concret del cos, sinó que està generalitzat de forma difusa. Es detecten a partir de 18 punts, el que anomenem punts sensibles de dolor, però addicionalment presenten fatiga, presenten rigidesa matutina, presenten un son no reparador, presenten alteracions de la memòria, de l'atenció i també alteracions de l'estat emocional. És a dir, que és un síndrome, per tant, conjunt de símptomes que interfereixen de forma important en la vida diària, laboral i personal de la persona que la pateix.
Clar, vull dir que l'afectació és múltiple, no?, en molts espais de la vida i pràcticament inhabilitant en alguns casos, entenc també per moltes coses.
Efectivament, és múltiple la sintomatologia. Això dona lloc a una gran heterogeneïtat dels símptomes, dels malestars que presenten el pacient i que, òbviament, poden interferir de forma lleu, molt incapacitant, en alguns casos impedint la seva activitat diària rutinària.
És fàcil de diagnosticar aquesta malaltia?
Home, no és fàcil. De fet, hi ha un retard, una demora del diagnòstic entre 2 i 3 anys, inclús en alguns casos arriben a 5 anys, perquè s'estan fent o plantejant, o de fet el diagnòstic es planteja a través d'un diagnòstic diferencial, és a dir, s'exclouen altres causes que poden causar o generar aquesta múltiple sintomatologia. Per tant, això fa que moltes vegades el retard del diagnòstic sigui molt evident. No és que sigui complicat en quant a les proves, però sí que es retrassa per excloure altres motius. Prova diagnòstica fiacent, prova diagnòstica objectiva que avui en dia es pugui aplicar de forma clínica rutinària no existeix. Sí que és veritat que les tècniques de neuroimatge ens permeten fer un diagnòstic bastant exhaustiu i bastant objectiu de l'alteració que presenten aquests malalts en relació a la percepció cerebral del dolor.
I quines conseqüències té aquest retard diagnòstic? És a dir, el fet de no poder-ho abordar quan just comença té conseqüències en l'evolució de la patologia?
Bé, bona pregunta. Una de les discussions o debat que hi ha en la literatura científica i entre els professionals és que la demora del diagnòstic pot augmentar el risc de la cronicitat dels símptomes. És a dir, que una intervenció precoç, una intervenció el més aviat possible de la sintomatologia, podria, i dic en condicional, podria minvar o disminuir la sintomatologia futura dels pacients. Per tant, en aquest sentit, dic que és veritat que cada vegada a nivell dels serveis de reumatologia i altres serveis que participen en el diagnòstic, es procura fer un diagnòstic el més ràpid possible dels quadres.
En qualsevol cas, el que segur que deu provocar aquest retard en el diagnòstic és incertesa, no?, per al pacient. Abans d'anar aquí a la part de salut mental, que ens interessa especialment abordar-la avui, li volia preguntar per què és una malaltia principalment femenina, perquè ahir repassava dades i deien, crec que, si no m'erro, de 9 de cada 10 casos es produeixen en dones, no? Per què és una malaltia femenina? Això ho saben?
No ho sabem amb certesa. Hi ha especulacions, s'han plantejat teories hormonals, s'han plantejat altres tipus de teories de l'estructura morfologia del cervell, que hi ha diferències entre homes i dones, però realment l'explicació clara i convincent de per què és més freqüent amb les dones que no amb els homes no la sabem avui per avui. És un tema d'estudi profund que no tenim dades al respecte. Però, efectivament, la tendència és 9 a 1, 9 dones enfront d'un home, i sempre el diagnòstic de l'home és qüestionable per establir altres possibles causes d'aquesta multiplicitat de la sintomatologia caracteritzada fonamentalment per dolor i fatiga. Òbviament, això va relacionat també, o es relaciona, amb estils d'afrontament, estils de personalitat, que caracteritzen més en el sexe femení que no pas en el sexe masculí. Però la teoria sobre el per què és més freqüent encara és una incògnita.
Què vol dir quan parla d'aquests trets que deia ara, que es vinculen més al sexe femení que al masculí? Què refereix?
Bé, hi ha dues teories confrontades avui a la literatura científica que parlen de una personalitat del dolor crònic, del dolor persistent. La fibromialgia es defineix com a tal, però no només hi ha la fibromialgia, hi ha altres patologies amb dolor persistent. I altres autors, dels quals jo m'hi poso, que defensem que hi ha una personalitat de la sensibilització central al dolor. És a dir, que hi ha unes característiques que predisposen, que genera una vulnerabilitat a que el dolor assisteixi molt més en el temps, perquè hi ha una manca de modulació emocional adequada, unes tècniques d'afrontament adequades cap al dolor. En aquest aspecte hi ha trets de personalitat, com el catastrofisme, l'ansietat, temperament ansiós, conseqüentment, que són més prevalents en el sexe femení que no pas en el sexe masculí. I en aquest sentit es parla d'una vulnerabilitat de trets de personalitat que poden predisposar més a la dona a patir aquest tipus de malalties que no pas al sexe masculí.
Clar, aquí també hi ha una qüestió, no?, que a vegades es parla, sobretot en el diagnòstic, que són qüestions molt, molt subjectives, no? El dolor i la fatiga no es poden mesurar, segur, amb una anàlisi de sang, no? I això, no sé si també fa que potser sigui més difícil allò que a vegades diuen les pacients, no?, que em creguin, no?, que realment valorin que em trobo tan malament com jo dic.
Efectivament, aquest és un punt cardinal pel diagnòstic. El dolor és un estat subjectiu, absolutament subjectiu, com altres problemes emocionals, però no només el dolor o problemes emocionals. Hi ha molts altres símptomes que són clarament avaluats de forma subjectiva pel pacient i que no es poden detectar amb una exploració rutinària clínica ni tampoc amb les habituals proves mèdiques complementàries. Però aquí és el que comentàvem abans. Avui en dia les tècniques de neuroimatge, en concret la resonància magnètica funcional, pot objectivar quan una persona que pateix aquesta malaltia, i torno a insistir, malaltia perquè ho és, realment percep l'estímul dolorós com a tal d'una forma inapropiada o inadequada. I aquestes tècniques de neuroimatge permeten objectivar, mesurar, quantificar com el seu cervell té una mala percepció del dolor.
Per tant, sí que hi ha alguns mecanismes, no, que permeten fer-ho més objectiu. Parlàvem de la salut mental perquè entenc que aquí, no, el que ens va escrivint de la malaltia, si ens hi posem i ens imaginem aquesta situació, podem entendre, no, que tot plegat també té una càrrega important en la salut mental, però és que l'han quantificat en que pràcticament 7 de cada 10 malalts pateix depressió. Les xifres són molt altes, realment.
És així. El que passa és que aquí voldria trencar tabús. La causa de la fibromialgia no és un problema emocional. I això és important saber-ho, perquè això desangoixem una miqueta els pacients, o les pacients en aquest cas més afectades. No està causada per un problema emocional, és concomitant el problema reumatològic, el problema de dolor, el problema de fatiga que presenten aquestes malalties. dic malaltes perquè majoritàriament, com hem dit, es presenten dones, no? Per tant, el problema emocional que és concomitant es dona de forma generalitzada, bàsicament, més d'un 50%, aproximadament un 70%, com molt bé dius, caracteritzat per un trastorn afectiu, d'acord? Per un trastorn depressiu. Moltes vegades aquest trastorn depressiu té dos causes o dues etiologies. És reactiva a la pròpia malaltia, perquè lògicament ens hem de posar en situació de les pacients, a viure cada dia aixecant-te'n amb un dolor, amb una incapacitació per fatiga, amb una rigidesa, això un dia ho pots aguantar, dos dies poder també, però contínuament és costós emocionalment parlant. Però en segon lloc, a part d'aquesta alteració depressiva reactiva, hi ha un pool molt important, hi ha un grup molt important de pacients, al prop del 50%, que es caracteritzen per tenir de forma concomitant, insisteixo, no causant, concomitant.
Què vol dir concomitant? Perdoni, que no l'havia...
Sí, vol dir que és paral·lel, que no causa la fibromialgia, sinó que d'alguna manera va conjuntament visquent amb la fibromialgia. Això vol dir concomitant, eh? Aquestes pacients presenten un trastorn que en diem avui en dia de depressió persistent, curiosament persistent, el que abans es deia una distímia. Aquestes depressions es caracteritzen per dones, perquè generalment es dona també en el sexe femení, no en el masculí, per un quadre d'alteració afectiva, lleu en general, i sobretot molt ansiosa. Aquesta alteració depressiva, insisteixo, és comòrbida, concomitant, paral·lela al diagnòstic de la fibromialgia i no és la causa de la fibromialgia. Això ha de quedar molt clar.
Però la fibromialgia entenc que pot ser la causa de la depressió, no?
En alguns casos sí, entre un 20 i un 30% sí, que genera el que anomenem una depressió reactiva o un trastorn adaptatiu. Per tant, tenim dos tipus de depressió en aquestes pacients. En alguns casos, inclús una tercera, perquè la intensitat de la depressió és molt marcada i poden arribar a provocar una depressió major, amb la qual ja estem parlant d'un trastorn afectiu important.
I, per tant, el fet que hi hagi aquesta realitat, no?, de pacients que pateixen fibromialgia i pateixen depressió pot fer pensar que hi ha algun component també emocional molt important en el desenvolupament d'aquesta malaltia?
Clar, per això volia matitzar que aquestes alteracions emocionals no són la causa, sinó que en tot cas viatgen de la maneta de la malaltia física que presenten aquestes malaltes. I lògicament això que implica no és el mateix tractar una pacient amb una fibromialgia sense problemes emocionals, un 30% dels casos, que tractar una pacient pobreta amb problemes emocionals importants derivades de la malaltia o perquè prèviament ja tenien aquesta alteració afectiva. Això canvia molt el pronòstic, així com també l'orientació terapèutica.
Clar, i què es pot fer terapèuticament per combatre la fibromialgia?
Bé, avui en dia no tenim un tractament curatiu, i això ha de quedar molt clar, desgraciadament. No podem parlar de curatiu, hem de parlar de tractaments que milloren la sintomatologia amb l'objectiu, amb la finalitat de procurar disminuir la interferència de la malaltia en la vida diària de la persona. Van, òbviament, des dels clàssics tractaments farmacològics, amb antiàlgics, amb antiinflamatoris, amb els tractaments amb antidepressius, però que també tenen propietats, alguns d'ells, de poder tractar la percepció cerebral del dolor, com és la duloxetina, per posar un exemple, des de teràpia psicològica important, a través de les tècniques de teràpies de l'acceptació de la malaltia, mindfulness, relaxació, també treballs de programes d'activitat física dins dels programes d'intervenció psicològica, així com també fisioteràpia, i més recentment tenim totes les tècniques de neuroestimulació cerebral no invasiva, entre les quals aquí podem incloure tres grans novetats o tècniques d'intervenció. Per una banda, l'estimulació magnètica transcranial, o TMS, per altra banda, la tècnica d'estimulació per corrent directe del cervell, que és la TDCS, i finalment l'estimulació bibliotàctil que estimula la propriocepció, el tacte més profund d'aquestes persones, que sembla ser que també és una tècnica d'última novetat per tractar aquesta malaltia.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui el doctor Joan Deus, director de la Unitat de Psicologia Forense i Mediació Familiar de l'Institut Brian 360. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tractar aquest tema en un dia tan especial. Gràcies.
I no deixem d'abordar-lo, d'abordar aquesta realitat. Ara parlem amb la Montserrat Duque Castellà, que de l'Associació Catalana de Fibromialgia Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia i gràcies a vosaltres per recordar-vos-en.
Com és la vida d'una persona amb fibromialgia?
Em dóna la sensació que hi ha moltes vides, perquè cada persona va viure sent a la seva manera, sigui per la depressió, sigui perquè a part de fibromialgia doncs tens altres tipologies de malalties, o perquè, a més, pot ser que també sigui que la teva família no t'acabi d'entendre o no acabi d'acceptar que aquesta hora del matí per mi encara no hi ha, el dia encara no s'ha fet i estic una mica espessa. Llavors em complico una mica a l'hora de buscar les paraules que voldria dir.
No, però estaves comentant una cosa molt important, no? Que és la comprensió de l'entorn, no? Que ho parlàvem també amb el doctor. Clar, parlar de dolor, parlar de fatiga, són qüestions molt subjectives, no? I suposo que deu ser complicat, no? Que la resta t'entenguin en molts moments.
Molt, perquè a més, no tothom la pateix de la mateixa manera, no tothom l'accepta de la mateixa manera, ni tothom sap gestionar aquesta manera tan rara que tens de trobar-te. No? Llavors totes aquestes coses no t'ajuden a poder conviure amb la família bé, perquè és que si t'aixeques un dia al dematí amb un dolor que no t'aguantes o amb una fatiga com si haguessis estat treballant tota la nit i la teva família no t'entén i et comença a preguntar coses o a dir-te coses o a dir-te que sempre fas mala cara, que sempre te queixes, doncs tot això encara t'afecta molt més, perquè nosaltres no estem així perquè volem. Estem així perquè ens trobem d'aquesta manera. M'ha agradat molt tot el que ha dit el metge, algunes coses, però esclar, totes aquestes tècniques que ha explicat que es poden fer, la majoria són de pago. I nosaltres no tenim un poder adquisitiu per poder anar fent de tots aquests tractaments que no són farmacèutics, que no són els que la Seguretat Social es recepta. Llavors és complicat això, i és molt complicat de conviure amb que no tens prou diners per fer algunes coses i en canvi doncs no ho sé, és que a vegades em costa molt, com es diu això?
T'estàs explicant molt bé, Montserrat, de veritat. No pateixis. Jo et volia preguntar, hem d'entendre que teniu un dolor constant? És a dir, que sempre hi ha dolor o és un dolor que va amb brots o com funciona?
Aviam, jo penso que no hi ha una regla de tres, almenys jo no me l'he trobada amb cap companya. Igual hi ha dies que estem totes fetes una braga, ens fa mal tot el cos, però clar, si llavors, per exemple, algun altre té alguna altra patologia, sigui de la columna, sigui dels braços, sigui de caderes, doncs tens aquesta mena de dolor intern que caix tot el cos de la fibra i a més afegeix-li aquest dolor de que tinguis la columna unes protrusions, que tinguis una tendinitis. Llavors, normalment, sempre som conscients de que som un cos i de que respirem i que ens hem de moure, i tot això és molt dolorós, perquè a més, tal com ha dit el doctor, no hi ha una pastilla que dius, mira, aquesta pastilla m'ha tret el dolor. No ens el treu. A lo millor ens el calma una mica, però treure'l del tot, no.
Clar, i això ha d'afectar... Digues.
I si parlem de fatiga, per la fatiga tampoc no hi ha res. Perquè tu et pots estar dormint tota la nit 8 o 9 hores i t'aixeques al dematí com si haguessis anat a fer una marató.
Clar, i dic això...
Digues, perdona.
No, tranquil·la, dic que això per força psicològicament ha d'anar fent forat, no?, aquesta sensació diària.
Molt forat. I si no tens, i si a vegades vas al metge i el metge tampoc no t'acaba d'entendre o no acaba de trobar la pastilleta per donar-te, o la quantitat d'aquella pastilleta que et pots treure, no sé, és molt complicat. S'ha avançat pensant en l'atenció a les malalties arran de posar en marxa el pla d'atenció de les síndromes de sensibilització central. En alguns territoris s'ha consolidat i millorat molt, però malauradament hi ha zones del país que encara no acaba de funcionar correctament. Hi ha molta feina per fer encara, molta. Perquè tot el que comporta viure amb una malaltia, en el que dia a dia, ja us ho coneixeu, ja ens ho coneixem nosaltres, no? Que el mal dolor, perquè t'aixeques un dia amb ganes de riure i estàs contenta i al cap d'un 10 minuts no saps el per què, se't gira tot i tot ho veus negre i tot és una merda parlant en plata i no et voldries aixecar del llit, o t'aixeques del llit i t'estires al sofà i t'estires del sofà i te'n vas al llit. I és molt fotut. És molt fotut. Molt fotut.
I amb què us podrien ajudar? Què aniria bé que passés?
que realment es trobés la teologia i els laboratoris poguessin anar directament a atacar la teologia i a poder calmar els... I, evidentment, les persones que han de treballar, jo ja estic jubilada, soc vella, ja no tinc aquest problema, però les persones joves que han de treballar o que han d'estudiar, si han de treballar i en el lloc de treball no entenen la seva patologia, de com es troba, i no li canvien si potser té una feina una mica més dura o més complicada, i no fan l'empatia de canviar-la de feina, de buscar-li un lloc de treball que sigui més tranquil. Perquè, esclar, com més t'estresses, més dolor tens. Com més t'estresses, més fatigada estàs. Perquè fins i tot el cap se't fatiga. Tu et poses a llegir o et poses a escriure. I amb la meva feina, quan vaig començar a trobar-me pitjor, li vaig haver de dir a la jefa, escolta, mira, ho sento, però jo no puc portar aquesta feina. Perquè em trucava potser el client, em preguntava una cosa i jo en aquell moment ni recordava el que m'estava preguntant. O jo tenia personals al carrer treballant i no recordava aquesta persona en quina zona l'havia enviat, en quina zona havia de treballar i en quina no. Totes aquestes coses t'angoixen. Si treballes, t'angoixen. I si saps que has de treballar perquè necessites aquells diners per viure... Doncs és com una roda que es va fent una muntanya més grossa, més grossa, més grossa. I jo que sé, cada una de nosaltres ens aniria bé i ens ajudaria que, mira, que en plan per riure i per enfotre's-en una mica, que ens toqués la loteria i que poguéssim fer la vida de rics.
En fi...
Però la vida de rics, per la vida de rics em refereixo per poder tenir aquells diners que dius, mira, avui necessitaria un massatge. Va, doncs me'l faig a fer. Mira, avui faria 2 hores de piscina... Doncs me'n vaig a fer 2 hores de piscina. Però, per desgràcia, aquestes coses no les tenim. La gran majoria tenim un poder adquisitiu una mica tona complicat. Per això, tot el que podem fer a nivell de l'associació, que des de la pandèmia ens hem començat a espavilar, a fer tots els tallers via online, o sigui, nosaltres via online fem pilates, fem ioga, fem tai chi, fem estiraments, fem tallers de memòria, fem... tallers de dibuix, de pintura, ara no em surt el nom, d'art-teràpia. Tenim les psicòlogues que també estan a la UAI per poder contestar si n'hi ha una que està molt desesperada en un moment determinat. O sigui, l'ajuda mútua que fem entre nosaltres i la que tenim amb els nostres psicòlegs, hem de donar les gràcies a l'associació perquè ens ha ajudat moltíssim.
Montserrat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Sí. Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu-siau. Adéu. Bon dia. Una abraçada. Adéu.